Bon dia. Després d'escoltar l'Eucaristia en aquest diumenge, començam una setmana més a Església Notícia. Setmanalment estem amb tots vostès, en Carlos López, Navero Moll, en Diego Dubón i en Toni Fullana.
En els propers 15 minuts els oferirem comentaris, cròniques d'activitats i l'agenda de la nostra comunitat eclesial.
Avui, en què l'Església celebra la solemnitat de la Santíssima Trinitat, nosaltres els oferirem diferents informacions, notícies i activitats.
Comencem, Iro, per escoltar el comentari d'en Joan Mercadal.
Benvolguts, radioients. El cap de setmana passat celebràvem la festa de l'Esperit Sant, la vinguda a l'església d'aquest do que tantes vegades hem associat a l'aire o al vent. La comparança amb el vent segurament ens arriba de les paraules del relat que fa Lluc al llibre dels Fets dels Apòstols, en el que diu que es va sentir una ventada violenta. Me ve al cap un altre text que ens explica l'experiència d'Elies, incapaç de trobar Déu en el vent huracanat, però que el sap percebre en una brisa suau. Quan intentam descobrir la presència de l'Esperit en la nostra vida o en la vida de l'Església, esperam trobar o voldríem veure els efectes d'una tramuntanada que fa volar els papers i les fulles mortes i que deixa tota una aparença de netedat, un aire més transparent, etc. Però l'Esperit quasi mai actua així. Quan esperam i pregam canvis i reformes inspirades en els valors del regne, que facin més propera i més viva l'acció de l'Església, esperam o voldríem un vent huracanat que faci volar teulades de foscor i envans que impedeixen la circulació, deixant un ambient lluminós i ample en el que hi càpiga tothom. Però quasi mai l'Esperit actua així. Fins i tot quan l'Esperit impulsa un moment de gran renovació en l'Església, com va ser l'aparició dels frares de Sant Francesc d'Assís, ho fa de manera discreta, a partir d'un gest personal, en aparença intranscendent per a la vida de l'Església, però que a la fi va ser el començament d'una proposta nova de vida en comú i una iniciativa de renovació per a la vida de l'Església. En ocasions, l'Esperit ens dona una brisa tan suau que sembla incapaç de moure res, ni tan sols un molinet de paper. En aquestes situacions, les possibilitats són dues. La queixa, com la del fiet que protesta de que el seu molí no roda, o l'acció, com fa l'infant que arrenca a caminar o a córrer amb el seu molinet amb la mà, ajudant el seu moviment amb la brisa que el vent li ofereix. Si l'infant camina en la direcció correcta, sumarà la seva acció a la del vent i així el molinet rodarà. Si ho fa en la direcció incorrecta, ni que el vent bufi més fort, el molí no rodarà. En la vida eclesial ens passa el mateix. Mentre esperam un vent que faci girar el molí a mil, sense haver de fer res per part nostra, l'Esperit ens ofereix una brisa que exigeix la nostra participació, col·laborant amb ell, afegint la nostra acció personal a la seva. En ocasions, a la vida de l'Església també ha passat, o encara passa, que ens entestam a caminar en la direcció contrària a la que l'Esperit ens indica, fent inútil la brisa que ens ofereix. Ell transformarà les nostres vides, cantant per Cincugema, com va transformar la dels apòstols. La va transformar fent-los sortir al carrer, a compartir amb els altres la seva alegria. Si haguessin quedat dins la casa tancada, les seves vides no haurien canviat. Intentem que la nostra vida sigui fer camí amb els molins a la mà per tal d'afavorir l'acció de l'Esperit. Que la nostra acció sigui llavor de grans canvis, com els de Francesc d'Assís i tants altres.
Tot seguit els hi anem a explicar unes activitats que s'han duit a terme els dies passats. I començant per una activitat que s'ha fet la presentació d'un nou llibre sobre l'Antic Testament.
Anna Seguí, monja carmelita del convent de Puçol, a València, ben coneguda pels seus escrits al Full Dominical, va presentar a Ferreries el seu llibre Degustar el Antiguo Testamento. Nanna es presenta així el seu treball.
La idea d'escriure aquest llibre centrat únicament en l'Antic Testament surt de la convicció profunda del cor de que tot creient, tot cristià, tota persona que està viu, adherida a Jesús, té que tenir un coneixement ple de la paraula. I aquest coneixement ple implica les dues parts en què està formada la Bíblia, l'Antic i el Nou Testament. Bueno, començo per l'Antic Testament precisament per la gran ignorància que hi ha d'aquest llibre. I jo diria que el Nou Testament, que és el que nosaltres estem cridats a construir, aquesta humanitat nova que Jesús ens ha posat com a model, ell és el model d'aquesta humanitat que hem de fer, basada en l'esperit de les benaurances. Això és així. I això és definitiu per la vida. Som homes que hem de crear una humanitat nova, la de Jesús.
Aquest dia s'ha estat aquí a Menorca amb un senyor Mario Iceta que advoca per canviar la mentalitat en matèria de la família.
El bisbe de Bilbao, el senyor Mario Iceta, un dels quatre representants espanyols que han participat en el sínode de la família, creu que l'exhortació a l'alegria de l'amor del papa Francesc és d'un honor calat i que caldrà treballar durant molts anys per aconseguir un canvi de mentalitat a l'Església en relació a les noves formes de família. Durant els últims dies ha participat en una reflexió sobre aquest tema amb els sacerdots menorquins, ha ofert també una conferència al seminari diocesà amb una gran assistència de públic i també ha tingut una trobada amb els periodistes. Escoltin unes breus declaracions seves.
Bueno, como dice el Santo Padre, lo que él intenta es reflexionar sobre los aspectos que rodean a la pastoral familiar y todos los aspectos del matrimonio y de la familia y dar respuesta a los desafíos nuevos que han surgido. Démonos cuenta de que la última exhortación sobre la familia era del año 81, han pasado 35 años, en estos años han aparecido situaciones nuevas, desafíos nuevos, y lo que pretende el Papa es dar respuesta a estos desafíos y dar estas claves para poder sobre todo acompañar a las personas y acompañar a todas las situaciones con la luz del Evangelio.
Tot seguit també els informam d'una denúncia que ha fet Càritas. Els ajuts per a pagar la llum es dupliquen en dos anys.
La recuperació econòmica, que s'alvira amb les dades macroeconòmiques, sembla que no posa fre a la pobresa que pateixen molts menorquins. Cada any que passa són més les persones que recorren a les entitats socials per cobrir les seves necessitats bàsiques. I les que més demanda generen en els últims anys són les ajudes per poder pagar la llum, per combatre la pobresa energètica. Així ho constata Càritas, que alerta que els ajuts econòmics concedits a menorquins per pagar rebuts d'electricitat s'han gairebé duplicat en dos anys. En el primer trimestre d'aquest any, l'entitat diocesana ha donat 167 ajuts amb aquesta finalitat, unes 50 més que l'any passat. Els ajuts són per pagar rebuts en general. Segons Càritas, la immensa majoria són per abonar les factures de llum i impedir que se'ls talli el subministre d'electricitat. És tal la demanda que més de la meitat de l'import de les ajudes econòmiques otorgades en el primer trimestre d'aquest any han estat per aquest motiu. Des de Càritas s'informa que no noten encara els efectes positius de la sortida de la crisi, ja que el nombre de peticions d'ajuda va en augment. Així, es constata que s'ha deixat molta gent a la cuneta, que no té possibilitats de dur una vida normalitzada.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Caritas. Ama y vive la justicia.
Perquè no es perdin cap de les activitats que es duran a terme a Menorca, els hi feim arribar a la nostra agenda. Primer de tot, Assemblea Diocesana de Càritas.
Càritas Diocesana convoca la seva assemblea anual per al proper dissabte, dia 28, que començarà a les 10:30 des de matí i es farà a l'edifici Calàbria de Mol.
Solemnitat del Corpus Christi, primer de tot a Ciutadella.
L'arxipestat de Ciutadella convida a participar a la celebració de la solemnitat del Corpus Christi, que tindrà lloc diumenge que ve, dia 29, s'iniciarà a les 7 de Fosquet amb la celebració de l'Eucaristia a la catedral i a continuació es farà la processó pels carrers de Ciutadella. Per aquest motiu, aquest diumenge es suspendran les misses de la nit a totes les esglésies de Ciutadella.
I a continuació, el Corpus Christi a Mo.
L'arxiprestat de Mo convida a participar en els actes organitzats a motiu de la solemnitat del Corpus Christi. El dissabte, dia 28, hi haurà una vetla de pregària organitzada per Càritas Interparroquial a la parròquia Sant Antoni de Mo, que començarà a les 8:30 del vespre. I el proper diumenge, dia 29, a les 7:30, celebrarà l'Eucaristia a la parròquia de Sant Francesc de Mo. A continuació, es farà la processó en Jesús Sagramentat, que arribarà fins a la parròquia de Santa Maria. Per aquesta raó, es suprimiran també totes les misses vespertines de Mo.
Tot seguit tenim el comentari de mossèn Gerard Villalonga.
Mi mayor ilusión sería poder dar la noticia de la designación del nuevo obispo de la diócesis. Supongo que este acontecimiento no tardará mucho en llegar, puesto que llevamos ya 8 meses de sede vacante y Menorca es la única diócesis que actualmente se encuentra en esta situación, a la que pronto se unirán Osma-Soria, Plasencia y Teruel. Por una parte, hemos de seguir rezando por esta intención, utilizando los formularios propios en las misas, en la oración de los fieles y particularmente también. Dios siempre nos escucha. Por otra parte, hemos de dar gracias a Dios por tantas gracias inmerecidas como viene regalando a nuestra diócesis durante el presente curso. Sacerdotes, diáconos, religiosos y seglares, hemos podido experimentar que el Señor no se deja ganar en generosidad, y cuando nosotros tratamos de cumplir nuestras obligaciones y encargos, encontramos ya un camino abierto y una tierra preparada. Este domingo se nos invita a orar por los consagrados y consagradas en la vida contemplativa, dar a conocer la vocación específicamente contemplativa y promover iniciativas pastorales dirigidas a incentivar la vida de oración. Son algunos de los objetivos de esta jornada, que se presenta con el lema «Contemplad el rostro de la misericordia». En Menorca tenemos esos dos pulmones de espiritualidad que son los monasterios de las Clarisas de Ciudadela y de las Concepcionistas de Mahón. Su vida de oración y de trabajo es un referente para toda la comunidad cristiana y para la sociedad. Cuando individualmente o en grupo nos acercamos a estas comunidades para unirnos a su oración, experimentamos aquella misma sensación de paz y felicidad interior que vivieron los tres apóstoles más allegados al Señor durante su transfiguración. Y al mismo tiempo, celebramos la jornada de Menorca misionera con el lema «Anunciar el Evangelio arreu del món», recordando a los misioneros menorquines que están repartidos por el mundo. Queremos agradecer su trabajo apostólico y apoyarles con nuestra oración y ayuda económica. A las 19 horas nos encontraremos en la parroquia de Santa Esteva para orar y escuchar el testimonio de los misioneros Chec Marqués y Sion Bosch. Estas dos celebraciones simultáneas, jornada pro orantibus, monjas contemplativas y Menorca misionera, ponen de relieve la vitalidad de la Iglesia diocesana en la que florecen carismas tan diversos y fecundos. Las numerosas peregrinaciones a la catedral con motivo del Año de la Misericordia han evidenciado que el pueblo de Dios no se detiene, sino que sigue avanzando, y el amor de Dios resplandece y se difunde por medio del testimonio y de las obras de los católicos menorquines aquí y en la misión. Muchas gracias a todos.
I això és tot per aquesta setmana. Que s'ho passin molt bé.
Feliç diumenge a tots.
Molt bon dia de la Santíssima Trinitat.